Passen 45 minuts de les 9 del matí. Ja sabeu que ara és moment de la nostra secció de Psicologia Ànima Estiuenc, on la Maria Lara, periodista de Munt FM, cada setmana està tractant diferents temes de psicologia amb la col·laboradora Cristina Vidal, psicòloga, coach i directora del Centre Psicolleida. Durant tot l'estiu hem parlat de molts temes que ens afecten a nivell emocional, especialment durant aquestes setmanes. Hem parlat d'alteració hormonal i de com tot plegat ens afecten les nostres actituds i formes de fer, de relacionar-nos, d'organitzar-nos, tot això durant l'estiu. Però què passa quan s'acaba l'estiu, Maria? Bon dia.
Bon dia, Rocío. Doncs la veritat que quan s'acaba l'estiu, suposo que ens passa a tots, ens invaeix un sentiment de tristesa enorme perquè s'acaba el relax, el bon temps, les quedades amb els amics, els dies de platja, la piscina, i quan apareix el síndrome postvacacional és precisament ara, no?, quan s'acaba l'estiu. Cristina, bon dia.
Bon dia, totalment, sí. Tornem a les responsabilitats, a les presses, a anar a toc de pito, que diuen, i això se requereix un temps per adaptar-nos, no?, i reajustar-nos a aquesta situació una altra vegada.
Què ens passa quan s'acaba l'estiu i arriba aquest setembre, no? El fos setembre, que enguany s'avança, comença el dia 5 la tornada a l'escola. Què és això del síndrome postvacacional, aquest sentiment de tristesa?
El síndrome postvacacional és precisament això, és un conjunt de símptomes que tenen similitud amb la depressió i l'ansietat generalitzada, no? Com la irritabilitat, sensació d'ansietat, insomni, apatia, que normalment, per dir que el tens pròpiament, has de fer més d'una setmana, no? Que la segona setmana continues notant que no estàs bé, per exemple. El cas és que és important no patologitzar, que tornar a la feina és difícil, no? I ens ho hem de reconèixer. Per tant, hem de fer com un pla perquè això sigui el més senzill possible, perquè costa, passem de no fer res o no anar tant a toc de pit o a no tenir tanta pressa i a viure una forma de vida més slow, a tornar a les responsabilitats familiars i, a més, responsabilitats laborals, perdona. I, a més, hi ha factors de risc que fan que sigui més fàcil tenir-lo, no? Per exemple, no estar a gust a la feina o ser una persona molt perfeccionista. Vull dir, això també determinarà que puguis tenir o no un síndrome postvacacional.
Clar, i anímicament també ens afecta. Ara deies, podem estar més irritables, aquesta ansietat i aquest estrès ens pot fer estar més cansats, fins i tot no dormir. I comentaves, quant dura aquesta síndrome? Perquè deies que fins a dues setmanes podem estar amb aquests símptomes.
Per parlar del síndrome postvacacional, ha de fer més d'una setmana que no estàs bé. És a dir, i no, hi ha de ser una sintomatologia important, és a dir, similar a la depressió i l'ansietat. No que et faci mandra anar o estiguis una mica trist perquè han acabat les vacances o que notis que et costa i que tens el cervell desentrenat. O sigui que no tots tindrem síndrome postvacacional. Lo normal és que a la setmana d'estar treballant notem que ja hem agafat més el ritme i ja no ens sembla tan catastròfic estar treballant. Val?
Com podem evitar aquest retorn a la vida quotidiana sigui menys tràgic?
Una és detectar aquests factors de risc, no? Si sóc una persona perfeccionista o molt controladora, això m'hauré de treballar per no viure amb estrès la tornada a la feina. I l'altra és quan hi ha qüestions a la meva feina que fan que realment no em pugui sentir bé al tornar, no? Una qüestió de motivació més intrínseca, que és que la feina no m'agradi, o bé que tingui dificultats o problemes greus amb un cap, casos de moving, per exemple, en l'àmbit laboral, hauré de posar-hi una solució, hauré de fer alguna cosa amb això, no? Llavors, detectar aquests factors de risc i després tenir un pla, no? Un pla per tornar a la feina més gradualment. Jo sempre dic que quan tornem a la feina, menys és més, val? És important anar poquet a poquet i el primer dia no exigir-nos, tenint en compte que el nostre cervell està desentrenat, per això no recordem les contrasenyes, arribem tard, vull dir, som una mica xou al principi i és normal. I no renunciar al nostre plaer, jo és un dels consells que sempre dono. A banda de preparar-nos a nivell horari i intentar que els dies abans la rutina ja sigui una mica de matinar, no fer com si estiguéssim encara de vacances prenent caipirinyes, val? És important també després no renunciar al plaer i tenir allí al calendari cosetes que em venen de gust fer al sortir de la feina, començar una activitat nova, per exemple.
Jo, per exemple, Cristina, això ho faig. Quan haig de tornar a la rutina, el que faig és buscar plans que em motivin. Per exemple, haig de tornar a treballar, però sé que al cap de setmana faré una barbacoa amb els amics. Doncs,
molt bé.
Petites cosetes, això pot anar bé també, que et motivin al dia a dia.
Exacte, perquè si se torna a descompensar la balança de plaers i responsabilitats, et tornaràs a estressar. És important que en la nostra jornada laboral tinguem moments de vacances, moments de plaers, moments socials que ens vinguin de gust, si no és quan la gent realment s'amargue, no? Quan realment és que només estic orientat a la tasca, només tinc responsabilitats, només treballo, doncs aquí hi hem de posar plaer, no? Aquestes motivacions que et fiques al calendari.
No oblidar-nos d'aquesta part d'oci, no?
Exacte.
No deixar mai aquesta part. Bé, en uns dels capítols parlàvem, Cristina, d'aquestes persones sedentàries i de persones actives, no? D'aquesta diferenciació en com a nivell emocional ens afectava ser una mica més actius o més sedentaris. Pel que fa al síndrome postvacacional, ens pot afectar diferent depenent de si som un tipus de persona o un altre?
Sí que és veritat que és un factor protector el ser una persona que tens uns hàbits saludables, tant a nivell d'alimentació com a nivell d'activitat física, no? Perquè vol dir que, evidentment, si ets una persona que acostumes a realitzar activitat física, doncs generes endorfines, et fiques fites i les assoleixes, et sents bé, et sents, t'agrades físicament, t'agrades mentalment, perquè et veus capaç d'assolir aquests reptes, i és un factor protector. Així com hem parlat que hi ha factors de risc, és protector cuidar la nostra alimentació i cuidar la nostra salut fent exercici, sí, evidentment.
I pel que fa, per exemple, a pensar en les següents vacances, de vegades tendim això, a fer un compte enrere i ara falten 11 mesos i ara pensaré què és el que faré les vacances de l'any vinent per motivar-me. Això és bo o pot generar tot l'efecte contrari, estar tan pendents del que arribarà i no tant del que hem de fer en aquests moments?
No és bo. Jo, de fet, aconsello invertir aquestes energies, que d'aquestes persones que inverteixen energies en les vacances de l'any que ve, en invertir-les en planificar que en el teu dia a dia hi hagi algo que et vingui de gust fer, o la teva setmana, és a dir, apuntar-te a una activitat nova, aquesta barbacoa que explicaves, a aprendre a ballar, o anar a fer això. Vull dir, en vez de planificar les vacances que ve, planifiqueu el vostre dia a dia, perquè aquest dia a dia sigui maco i que quan tanqueu la persiana del dia i aneu a dormir, penseu, que bé, avui he anat a treballar, però també he sigut capaç de fer això, o he quedat amb aquesta amiga i m'ho he passat genial, o he pogut anar a córrer. Planifiqueu el vostre dia a dia.
Doncs jo et volia ja, per últim, preguntar-te, Cristina, aquest és el darrer capítol d'Ànima Estiuenc, segurament que la Rocío també ho té present. No sé sí. Si, Rocío, tu tens alguna pregunta que vulguis aprofitar ara per fer-li a la Cristina.
Jo, després de tots els capítols que hem parlat de diferents qüestions, em quedo amb que no siguem tan durs amb nosaltres mateixos. De vegades potser som nosaltres
molt exigents,
massa exigents, i els que més mal ens fem en aquest sentit, Cristina, així com a conclusió.
Sí, hem d'afluixar, ens hem de tractar bé, hem de ser compassius amb nosaltres mateixos.
Som el nostre peor enemigo, no?
Exacte.
Sí.
Doncs gràcies.
A vosaltres.
Sí, ens quedem sense temps. Moltíssimes gràcies, Cristina, per totes aquestes setmanes, tots els temes tan interessants que segur que la Maria i a mi i a tothom que ens ha escoltat ens han servit de molt. Jo m'apunto molts consells que ens has donat i t'agraeixo moltíssim la teva participació aquest estiu a l'Obert per Vacances.
Gràcies.
Gràcies, Maria, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, Rocío, una abraçada.